Hola, benvinguts al Tal com Raja, com sempre aquí a les 8 del vespre, com tots els dijous. Avui estic al costat de l'Antonio Roa. Hola, Antonio.
Bona tarda.
Bona tarda, com va tot?
Molt bé.
Molt bé, disposat a parlar del que sigui.
Ja he posat ja de màniga curta.
Amb la samarreta de Praga, això sí, samarreta de Praga, però samarreta de màniga curta, no?
De Kafka.
Molt bé, molt bé. Molt bé. I, bueno, per fi tenim aquí a la Carla. Carla, què tal?
Molt bé, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Dichosos los ojos que te ven, com diuen en castellà. Què
sí,
tal?
Sí. Jo també contenta perquè ja comença a fer bon temps i a mi el bon temps em canvia totalment l'estat d'ànim.
Sí.
Llavors estic molt feliç.
Molt bé, m'alegro perquè a més feia temps que no teníem una dona, que això, hi havia uns programes aquí molt d'homes.
Molt de machirulos,
sí,
no?
Sí, machirulos, sí, sí. Llavors jo deia, a veure, que vingui algú...
I
que
de
vingui...
boomers, a més
sí,
de boomers.
D'una edat, és veritat,
sí,
d'una edat.
Ho tenim
jo estic
tot,
aquí
ja,
per les estadístiques, d'edat i de gènere.
Pues ja era hora que arribés, perquè si alguna cosa ens poden criticar en aquest programa és segurament això, no? De no sentir les veus de dones.
Bueno, i el presentador també.
El presentador, què?
El poden criticar, també.
Sí, no, poden... avui amb el que diré, avui em criticaran, bueno, que em critiquen com vulguin. No? Bueno, hola, Adrià, ja
hola.
Que has parlat.
Jo m'he afegit aquí com si estigués al programa.
Però també està bé perquè així baixes també la mitjana d'edat.
Això és veritat. El gènere no, el gènere no el canvio.
No.
Però la mitjana d'edat sí.
La mitjana d'edat és important, eh? Jo que en coneixeu, que
el sexe, en tot cas, no? El gènere no...
Bueno, sí, el sexe, volia dir,
ui,
sí.
Ui, quin debat,
sí.
Quin debat.
Sí.
Jo m'alegro perquè jo sóc un amant de la gent jove, no? Si he demanat sempre tertulians, i la Carla ho sap, i l'Òscar i tal, sobretot que vingui
sí.
Gent jove, cosa que
sí,
no
sí,
he
sí.
Aconseguit molt, però bé, a veure la temporada que ve. Mireu, jo vull començar amb una efemèride, perquè justament avui, fa 15 anys que es va inaugurar la esplanada de Castellà del Vallès a Carcassonne. Sabeu, no sé si ho sabeu, que hi ha un agermanament des de fa precisament 15 anys entre Carcassonne i Castellà del Vallès. De fet, el 2010 es va inaugurar la plaça de Carcassonne a Castellà del Vallès, que molts dels que esteu escoltant, i la Carla em va dir, està fent així, no sabeu ni on és, i això no es pot suportar, que no se sàpiga, però hi va haver una inauguració oficial, va venir l'alcalde de Carcassonne, i a més van actuar els bastoners, estic parlant de fa 16 anys quan es va inaugurar aquí. I l'any següent, el 2011, doncs hi va haver una inauguració magnífica, a Carcassonne, que ells, bueno, nosaltres tenim la plaça i ells van inaugurar l'esplanada, ¿vale? Una esplanada enorme, justament al costat del Conservatori de Música, que en aquell moment s'estava construint, que a més us recomano que no cal visiteu, si voleu podeu visitar-lo, però si mireu al Google Maps veureu que té forma de piano, o sigui, des de dalt té una forma de piano molt maco. I entreu al Google Maps i ho veieu. I jo volia recordar aquesta efemèride perquè hem intentat contactar amb l'Àngela, a veure si me'n recordo, Rodríguez, em sembla que és una persona que ens va acompanyar, va sortir un autocar de Castellà cap a Carcassonne, i van actuar els bastoners allà també. Va ser un dia de molta calor, com avui, de moltíssima calor, de manera que una persona que estava a l'escenari va caure, es va marejar, va haver de venir l'ambulància, va fer una calor impressionant, com avui. I bueno, tot això va ser possible gràcies també a l'Ignasi, que en aquell moment va dir endavant, tirem endavant aquest intercanvi cultural entre les dues ciutats. En francès no és un agermanament, és perquè ells estan agermanats amb altres ciutats, com per exemple Baeza, de Jaén, i altres ciutats, Tallinn. I aquí es va fer, en francès diuen una cosa que es diu partenariat, que seria com una mena d'agermanament cultural, no? Aquest agermanament cultural només va tenir una coseta, que un cantant, l'Artur Martí, va actuar a Castellà. L'Artur és de Sabadell i van fer això, va actuar allà a Carcassonne, però després això ja no ha tingut. I bé, a mi m'agradaria, jo sap l'alcaldessa, doncs que d'alguna manera poguéssim recuperar o iniciar realment aquesta mena d'intercanvi cultural, que és el que es va pactar en aquell moment. En aquell moment va anar l'Ignasi, va anar a la regió de Cultura, la Pepa Martínez, i es va fer... bueno, va ser molt maco perquè l'Ignasi va dir això és fruit d'un festeig i ara ve el casament, no? I va fer aquesta... jo de traductor, no? De tot. I tot això, tot això va venir a partir de l'intercanvi que fèiem amb el Col·legi de Gasalla, que, bueno, que va durar 10 anys i gràcies a aquest intercanvi doncs, es va germanar. Jo vull recordar-ho perquè l'Ignasi va dir unes paraules molt maques i va dir això és una història d'amor iniciada fa 8 anys amb l'enviament de cartes entre els alumnes, perquè en aquella època no hi havia WhatsApp, i aquest agermanament no s'inicia des dels ajuntaments, sinó que s'inicia de part dels intercanvis per aprendre la història, la llengua i ampliar horitzons, no? Estàvem d'acord, ell i jo, doncs que d'alguna manera aquest tipus d'intercanvi doncs afavoreixen també la trencada de tòpics i bueno, en aquesta societat que ja vam parlar moltes vegades, que tan polaritzada, doncs interessa també barrejar-se amb d'altres persones, no només per TikTok i aquestes històries, sinó que ficar-se en una família i poder veure, no? Vull recordar a l'Àngela Rodríguez, ho he dit bé, perquè és una castellarenca que va néixer a Carcassonne i va venir a l'acte, si mireu la notícia, de fa 15 anys, ella va tenir una gran il·lusió per tornar a Carcassonne, perquè els seus pares van venir a viure aquí a Castellà i després se'n van anar a treballar a la vinya, a França, i allà van tenir 5 fills, s'hi van quedar 15 anys a viure allà a França, a Carcassonne, exactament, i després, 15 anys després, van tornar, i era la primera vegada que l'Àngela tornava a Castellà, a Carcassonne, i li va fer molta il·lusió. A mi he estat intentant a veure si aconseguia com contactar amb ella, i no ha estat possible, no m'han pogut donar referències d'ella, i m'hauria agradat que precisament avui ella també digués algunes paraules, perquè bueno, de fet ella també va dir que Carcassonne havia canviat molt i que, bueno, que trobava... Bueno, va plorar, la veritat que va plorar molt, no? Per tant, bueno, volia recordar aquest fet que a vegades s'oblida, no? Perquè jo crec que és important aquesta relació amb d'altres pobles, no? Jo he parlat alguna vegada amb aquest programa de l'intercanvi de l'Institut de Castellà amb el Col·legi de Gasalla i tinc bona experiència perquè, a més, quan em trobo alumnes per aquí, per Castellà, em diuen, Josep, te'n records de l'intercanvi? Se'n recorden molt. Però sobretot pel fet de conèixer, d'estar en situacions, no? Saber, per exemple, que a França ja és bastant normal trobar famílies musulmanes, no? I que algú li toqués una família musulmana i tenia aquests prejudicis, no? I quan s'han trobat que com deia algú, diu, Josep, tenen tele i tenen sofà, no? I mengen com nosaltres, no? Llavors, clar, diu, he descobert una cosa que no sabia, perquè, clar, dic, per això és interessant ficar-se i que vegis que som persones com tu, com jo, que, diu, algú li havia tocat una noia que em deia, diu, Josep, si li agrada la mateixa música que a mi, dic, pues clar, per què no? No sé. I jo crec que això s'està perdent perquè també costa molt organitzar aquest tipus de viatges i no sé si la Carla va... No, tu no vas fer...
Jo no vaig anar, però ara que estaves parlant de Carcassonne m'ha ressonat el famós intercanvi que es va fer. Tinc amics que van fer l'intercanvi i sí que ho expliquen com una experiència única, sobretot perquè era a l'ESO, a més, crec, optativa
sí,
de l'ESO.
Sí, a tercer.
Que, bueno, era una mica inèdit també que alumnes de l'ESO s'anessin d'intercanvi i sí que tothom qui em va parlar estupendament d'aquest intercanvi i per això me n'he recordat.
Jo tinc anècdotes molt bones, però no vull parlar tot el programa d'això. I anècdotes com, diu, Josep, jo em deia un de Sant Llorenç, em deia, Josep, jo francès no he après res, però he après castellà. Dic, com que has après castellà? I clar, l'intercanvi era castellà-francès. Perquè jo li deia, diu, coge la forquilla. I el francès deia, no, se llama tenedor. O sigui, ell m'ensenyava, coge el ganiveto. Diu, no, se llama cuchillo. I diu, feia molta gràcia, però bueno, a part de la qüestió lingüística, bueno, hi ha una cosa molt bona que això m'honora a mi, no? Que em deien els alumnes, Josep, amb el poc francès que hem fet, clar, segon d'ESO i tercer i mig tercer, ho entenem tot, Josep. som incapaços de parlar, perquè, clar, parlar és un altre pas, no? Però que estiguis a taula i et digui vous voulez du pain, i jo pugui dir oui, perquè ho he entès el que m'han dit, això és meravellós, no? Dic, bueno, pues ja hem fet un pas. Sé d'alguns alumnes que em troben que han continuat estudiant francès per la feina, perquè saber idiomes no té res a veure amb ser enginyer o arquitecte, no? I això m'honora, no? Però sobretot jo, és que l'altre dia ho contava i jo crec que, perquè m'ho va preguntar l'Ignasi, en algun moment em va dir, Josep, tu tens idea de quants alumnes en tot aquest temps, en aquests 10 anys que han fet l'intercanvi? I dic, pues mira, jo ho vaig contar una vegada, entre Castellà i Sant Llorenç, pràcticament unes 600 persones. I dic, i això és una meravella, no? 600 alumnes de Castellà i Sant Llorenç que han viatjat allà i que alguns encara conserven el meu WhatsApp i em diuen, Josep, torno a estar aquí, i m'envien una foto, tot, que maco, no sé què. Vull dir, és una experiència maca, però sobretot, bueno, jo ara ja em poso sèrio amb aquest tema, crec que també és important que, com que vam posar una base d'aquest intercanvi cultural entre les dues ciutats, doncs que estaria bé que també es pogués bueno, revitalitzar aquest tema. Vale? Això ho volia deixar aquí clar. I bueno, parlem una mica. El que sí que m'agradaria a l'Adrià que em digués el número de telèfon, perquè l'altre dia, no, és que l'altre dia sembla ser que algú va trucar, no va poder contactar, no sé què va passar, m'agradaria...
Aquí no va arribar la trucada.
No va arribar la trucada.
No, haig de dir que ho vaig comprovar i no va arribar.
Vale, per tant, torna-me'l a dir.
Te'l torno a dir, sí. A veure si...
Per última vegada?
És l'última vegada ja.
No, si el tinc aquí, però vull comprovar que sigui el que tu em vas dir.
Vale. 608-593-830. El repeteixo, vale?
Sí.
608-593-830.
Vale. Llavors, aprofito per dir que si algú que va viure aquella experiència de fa 15 anys a Carcassonne, doncs que et truqui i ens expliqui una mica, perquè potser a mi se m'escapen coses. Bueno, escolta, avui tenim uns temes damunt de la taula, que suposo que els heu mirat, com sempre, que els envio, sí, sí, però, sí. Home, jo vull començar una mica parlant del tema de com veu viure vosaltres dos aquell ultimàtum tan bèstia del Trump de voler acabar amb una civilització sencera. No sé si vau poder dormir aquella nit. Jo explico el meu. Jo em vaig despertar a les dues i de seguida em vaig anar a veure si havia passat alguna cosa, no?
Però et vas posar una alarma?
Eh? No, em vaig despertar. Jo crec que estava com...
Estaves nerviós?
Estava nerviós, ah. Perquè del Trump no se sap mai què pot passar.
No, realment és superespontani, no? Uh-huh.
Com tu ara, no?, que estàs col·laborant amb la tertúlia.
Sí, avui estic col·laborant,
sí,
no sé.
Aquesta espontaneïtat, qui t'ha donat permís? Tu mateix.
Jo mateix, a mi m'encanta. Controlo els micros.
M'encanta que ho facis. Bé, doncs parla. Tu vas viure, tu te'n vas anar a dormir?
Jo vaig anar a dormir molt preocupat, la veritat. O sigui, jo estava pensant què passarà. Jo haig de dir que tinc una son molt profunda i normalment no em desperto mai. I aquella nit sí que vaig dormir una mica malament, però no em vaig adonar fins al matí, que vaig llegir les notícies.
I vas respirar, no?
No sé què dir-te realment, perquè és el que dius, que com és tan espontani, igual de cop de mà li dona també per canviar el relat i no sé.
Més que espontani és imprevisible, no?
Imprevisible, perquè, sí, és la paraula.
Diu sí i no en la mateixa...
A la mateixa frase.
Sí, i per tant no saps mai què podrà fer.
Bueno, sí, no, jo tinc amics que no varen poder dormir. Jo vaig ser també a les dues, no, però a dos quarts de cinc sí. Uh-huh. I bueno, vaig estar molt preocupat, perquè el que diu l'Adrià és veritat, és que és molt imprevisible. De totes maneres, n'hi ha una cosa aquí que, clar, aquest home diu el que vol. Al darrere té els falcons allà, els tecnòcrates que fan el que sigui. Però aquí, per mi, el perillós de veritat és el Netanyahu. Netanyahu està ara mateix... Tothom parla de l'home aquest, del Donald Trump, però ningú parla del Netanyahu i està fent...
El que vol.
Unes matances allà al
Líban. A veure, que ningú no diu sí, perquè el president del govern ha dit ja està bé, ja prou, no?
No diu res. No dic que no. Però...
Sí, que a nivell internacional no hi ha cap...
Bueno, no, que en primer lloc tothom parlem del Donald Trump, que fitxa tu, però el que està fent allà, el que vol, és el Netanyahu, no? I, bueno, al final espero que no passi res, bastant ha passat, però bueno, que aquest home, jo crec que solament hi ha una solució. Aquest home fora, i espero que també...
Aquest home parlar de Netanyahu.
Del Donald Trump. Del Donald Trump.
Bueno, els dos.
Sí, sí, perquè és que són, ara mateix són els perills veritables de la civilització, vaja. O sigui, tu preguntes a qualsevol país i no són capaços de dir ni el de Corea del Nord ni res. Són el Donald Trump primer i el Netanyahu el segon. Mm. Bueno, de civilització, diguem, normal i corrents. Mm. Després n'hi ha alguns partits aquí també de casa que, bueno, que...
Sí. D'això parlem després.
Vale.
Carla, com vas viure tu aquella nit?
Bueno, és que no sé com definir-ho, però és com si s'hagués generat el tàndem de la por. És un context extremament peculiar. Jo, òbviament, també ho vaig veure amb por, perquè és aquest punt de que, o almenys nosaltres que estem vivint aquesta generació, de que està passant una catàstrofe després d'una altra, i realment era el pensar que ho anava a fer, perquè té un historial terrible. Aquest home fa absolutament el que ell vol, sense pensar en conseqüències de res, només pensa en benefici propi, òbviament també en economia pròpia, i tant li fa, tant al Trump com a Netanyahu, carregar-se grans parts de la humanitat si han d'aconseguir el que volen, ja sigui per ideologia religiosa o per ambició econòmica. I no, jo també vaig respirar bastant més alleujada el matí següent, però realment pensant que d'un dia a l'altre les coses poden canviar moltíssim. Estem en un context bastant peliagut ara mateix, sobre una corda fluixa.
De fet, el que està passant, que és l'altre pas, no? El Líban, no? Més d'un milió i mig de persones ja han marxat del sud, no? Perquè estan veint Líban.
Bueno, i 250 morts.
Sí, sí, i llavors el que va passar, el que ha passat avui o ahir, és exactament més bèstia, perquè normalment el que deien és bombardegem d'aquí 10 hores o 10 o 5 hores, el que sigui, marxin. I la gent pues, marxava, no? Qui es volia quedar ja sabia el que li esperava. Aquesta vegada no. Han bombardejat Beirut, la capital, matant allà i, bueno, quan veus aquells edificis com cauen i, bueno, bombardejant. I clar, la gran pregunta és, avui el Baltasar Garzón deia, el jutge deia, però si el problema no són ells dos, el problema és per què no actua la resta del món, no? O sigui, que hi hagi dos genocides, que hi hagi dues persones que vagin matant i destruint hospitals, i ja ho han fet a Gaza, que ja està totalment destruïda, i no. El problema no són ells dos, és el silenci i la no acció de la resta del món, no? Com ho veieu, això?
Que no podem fer res. Europa no pot fer res, no pot fer absolutament res, a part de fer el que ja s'està fent, no? D'intentar, doncs, organitzar alguna... N'hi ha un míting a Londres el dia 20 de juny que es preveu que serà molt bèstia, que va tot, de totes parts del món, inclús estadounidens. Ja es va fer un a París i és una contestació que s'està preparant, perquè ja que els governs no tenen la capacitat, a part d'algú que de Pedro Sánchez que diu no a la guerra, la resta és que no diuen absolutament res. I no solament això, sinó que el president de la OTAN, que és holandès, bueno, dels Països Baixos,
el Mark Rutte,
doncs és que, bueno, això. Però Europa no pot fer res, per què? Perquè, clar, és que hem de tenir en compte una cosa, que fins ara, els Estats Units i Israel eren, en teoria, eren aliats. I tu l'has comprat ja des de fa molt de temps, des del 45, des del Pla Marshall. Vas comprar tot l'armament a Estats Units, que ara l'última oleada d'armament, Estats Units amb un botó pot desactivar tot el... Bueno, això va ser el... Sembla que és el Macron, ho va dir. Diu, és que clar, ara mateix els avions de la Força Aèria Francesa, Estats Units amb un botó, i ja no funcionen, no? Israel és el major proveïdor de ciberseguretat de tota Europa, o sigui, està emmanegada de...
O sigui, que estem agafat per aquí, no?
Estem Europa agafats, està agafant... però agafada. Després, que Rússia vol dir alguna cosa? Pues si té allà que està esperant a veure les migajas que li dona el Donald Trump per treure de la part russa d'Ucrània. Xina, el que li passa és que per ell el petroli que passa per l'estret d'Hormuz Bueno, tampoc li fa molt de mal, perquè el que ha fet Xina durant aquests 10 anys ha sigut electrificar quasi bé la meitat de tota l'energia que necessita Xina. Per tant, bueno, ara està ja tranquil·la, entre cometes, suposo que hi haurà algun material, perquè ara el problema d'Hormuz no és solament el petroli, són els materials que es necessiten, per exemple, per l'abonament dels camps o per la indústria...
Fertilitzant, sí.
Sí, bueno, i altres materials, no? Per tant, no n'hi ha ara mateix cap contestació a mà. Sí, suposo que si ja fa alguna cosa que no sigui... bueno, que ningú diu res, perquè, bueno, cadascú té... Això va passar també a la Segona Guerra Mundial. Bueno, Hitler anava fent... Bueno, no passa res, no passa res, fins que va passar una de molt grossa.
Però llavors no aprenem, no sé, li pregunto a la Carla, per canviar, sí, sí, no? Sí, llavors sí. No aprenem de la història, perquè
no,
sembla que s'està...
No, absolutament gens, no? No ens hem donat compte que no s'aprèn. Bueno, no és només per tot el ressorgiment també d'extrema dreta que està havent, no prenem. A mi també no és que em sorprengui només la no acció, a part que estem tots... agafats de tots llocs, també em sorprèn el silenci. Sí que trobo que millor quan va veure el conflicte de Gaza sí que s'hi parlava més a les xarxes i veies més moviments, sobretot també, jo segueixo bastanta gent, digue-li, jove d'Estats Units, i sí que s'hi parlava més d'aquest tema. Ara és silenci total, com si no estigués passant res.
Ens hem cansat d'això o ja ho veiem
no
com...
No sé si és cansant, si jo no entenc, sobretot per part d'americans, que no hi hagi cap... Segurament existeixen, però no s'estan ni visibilitzant, ni en soc jo coneixedora de moviments que estiguin en contra de la figura de Trump. Sí que sé que hi ha unes quantes figures de l'exèrcit de Trump que se li han plantat, però no sé ben bé, clar, quines són jerarquies o fins a quin punt tindrà això alguna viabilitat. Però sí, a mi em sorprèn tot això, que d'altres conflictes sí que s'estaven en moviments i hi havia activisme, i ara no es veu res.
Bueno, va haver una macromanifestació, no sé si ahir o abans d'ahir, allà als Estats Units. El que passa és que, clar, hem de tenir en compte que aquest home està fent una sèrie de polítiques que està caminant cap a una dictadura. O sigui, té allà el ICE, que no solament ja actua en contra dels migrants, sinó que també actua en contra dels americans que estan dient que què passa amb això de l'ICE, no? El ICE és una SS hitleriana, però pràcticament, amb un mandat molt...
Paramilitars.
I a més, doncs això, a Estats Units sí que n'hi ha, jo crec que sí que n'hi ha certa contestació, però sí que és veritat que no és una contestació molt gran, perquè aquest home és que té tot manegat, és una mica això. I a Europa ja és el que dic, o sigui, el 20 de juny. El que passa és que, clar, aquí els megàfons es tenen els de sempre, o sigui, no les notícies... Mira, a mi m'agrada molt el Javier Freser, el que era de Goma Espuma. No sé si saps qui és.
Goma Espuma...
Bueno, és que és molt gran, això.
Nos coge lejos, Antonio.
Sí, sí, però en el intermedio que
muy
sempre
lejos,
intento...
Goma Espuma.
El intermedio és el de...
Wyoming?
El de Wyoming, no? Uh-huh. Sempre ho intento veure perquè dona notícies que bueno, que són bones, no? I surt el Javier Freser, que viu allà als Estats Units. I, clar, et dona una visió que d'allà, de dins. Uh-huh. I clar, i diu unes coses que són però tremendes, tremendes, no?
Recuperant el que ha dit la Carla, no?, del fet de que no es parli, el que està passant al Líban és encara com més fort del que ha passat a Gaza, perquè Gaza fa molt de temps que és una presó a cel obert, allò no pots entrar, no pots sortir, només pots... I el Líban era un país, bueno, obert, ho podries entrar, jo conec gent d'aquí que ha estat a la Universitat de Beirut, i fins i tot l'altre dia una persona em va dir, estan molt preocupats, perquè tenim una videoconferència amb la Universitat de Beirut per un treball de no sé què, i clar, diu, jo estic aquí a casa i no sé si, no sé, no, connectar-me de moment podré. Per tant, és un país culturalment molt ric, i precisament tota la gent, aquest milió i mig de gent que ha marxat cap al nord, són precisament palestins i sirians. Són gent que ja va marxar en el seu moment de Síria i de Gaza i de Palestina i de Cisjordània cap, cap al Líban, que era el país que els podia acollir, a més per llengua, per cultura, i que ara tornen a marxar més al nord perquè no els matin. No? I jo crec que, com tu dius, jo també tinc aquesta sensació, no sé si de cansament o de dir, mira, no podem fer res, com que no podem fer res, perquè ens hem de preocupar, no? Sí. I fixa't que, per exemple, que aquest cap de setmana hi ha una altra flotilla que marxa de Barcelona cap a Gaza per portar, i se'n parla molt poc de que surten, jo hi vull anar, estaria allà al Port de Barcelona, al Moll de la Fusta, però és veritat que m'està arribant molt poca informació i tampoc no s'està dient. Ho sabíeu, que hi ha una flotilla sí. que marxava aquest cap de setmana?
Jo ho sabia perquè demanen voluntaris.
Demanen voluntaris. Mm. I t'has apuntat?
No.
Vale. Plourà molt diumenge, però és igual. Ah. Allà estarem. Bueno, però això mostra... Quan va marxar la primera flotilla, bueno, això va ser una sí. cosa... Sí. sí que és veritat que hi havia allà la de Colau i no sé què, tal, però aquesta és molt més important. Surten el doble o el triple de vaixells i, en canvi, no s'està... Estan demanant ajuda i tal, però no s'està dient tant, no? I a mi em fa por que, al final, doncs, d'alguna manera, se'ns oblidi aquest conflicte, visquem... com nosaltres, no sé, Belistío, ja sabeu, Platxeta...
No, però jo crec que això manera... ha sigut... És com un, bueno, un quadrilàter, un combat de boxa, no? Que un és molt fort i et pega
un
cop de puny, sí. i l'altre queda una mica estabornit, però, bueno, això no serà així. O sigui, jo crec que a Europa, això, o sigui, la ruptura de totes les... De tota la legislació després de la Segona Guerra Mundial, o sigui, el Donald Trump i el Netanyahu, tots dos, se l'han passat per on sigui. O sigui, i això no tindrà contestació. Ja veurem quin tipus de contestació. Ja veurem, perquè clar, quan tu fas contestació, com diu...
Carla,
jolín, ara no en sortia. Com diu la Carla... Quan tu fas una contestació, després ve la contracontestació dels que volen manar al món. És que aquí n'hi ha un tema que queda pel darrere. És la revolució o la rebel·lió dels tecnòcrates. Ja fa molt de temps que estem visquent que n'hi ha una camarilla que volen manar al món. I han de trencar totes les lleis internacionals per voler fer el que vulguin. I el tema de Gaza va ser molt important, el fer-lo, i no tenia una contestació adequada en aquell moment, no? Perquè si no hagués passat el de Gaza, jo crec que no estarien ara mateix fent el que estan fent. I el Donald Trump, al ficar-se, una cosa és ficar-se a Venezuela, no? Uh-huh. Que bueno, que han fet allà, bueno, ja no sabem, o el tema de Cuba, però clar, ficar-se a Iran, un país de 92 milions que té companys de llocs, per així dir, Pakistan, que sí, bueno, ja no és el mateix, i no és el mateix tampoc que Iraq o que Afganistan. És que Iran és molt forta, no? Uh-huh. I jo crec que serà espero que sigui la tomba política, jo no vull que mori ningú, la tomba política de Donald Trump, que ja se li veig, inclús a nivell físic, ja se li veu una mica tocat. Si veieu...
Sí, però els que l'acompanyen no són gaire diferents amb ell, eh? El Vance i l'altre... No,
bueno,
no.
ja, però bueno...
No sé, et veig una mica optimista, tu. Jo no sóc tan optimista, no sé, o no sí, puc ser-ho,
bueno,
no
pues
sé.
Si no sóc optimista, doncs demà a la fi del món, no?
O sigui... No, això no, però jo almenys penso que no veig que això... Si no s'ha parat... Això és com el nazisme, com no es va parar quan s'havia de parar, va continuar, i després, bueno, va venir una guerra i tot, i llavors no sé si vindrà una guerra, però és que no hem estat, a veure, jo no m'acuso, però els països estan com d'espectadors, a veure, no, això pararà, i en canvi hi veus a Israel que va dir, no, pararé en aquest riu, i no, està envaint més i bombardejant Beirut, i per tant m'ho quedo tot.
Sí, però
Israel,
mira,
no?
Però n'hi ha una cosa, perdona, Carla.
No. I no estem però, deixant parlar a la Carla
no,
avui.
No, és veritat, no. Però n'hi ha una cosa que sí que ha canviat de quan va atacar Israel, Gaza, i ara. I és que tota Europa, bueno, tota Europa, o la majoria d'Europa, o els països forts, li han dit que no a Donald Trump. I això és molt important, perquè... l'altre, bueno, quan va ser Gaza, doncs mira, miraven per altre lloc i tal, bueno, l'únic, a lo millor Espanya que va dir, però ara no, al principi sí que va el Donald Trump allà amb l'Alemany aquell i tal, el Macron, però ara no, ara tots s'han posat en contra. Bueno, el Donald Trump diu que vol trencar l'OTAN i treure les bases militars, on es té que signar, no? O sigui que sí que n'hi han brotes verdes, no? Com deia aquell, i jo crec que serà important aquest camí, que ara serà d'espines d'Europa, i jo crec que serà una Europa diferent a la que hi havia abans.
Carla, tu ho veus així?
Jo crec que és un context, això, és molt complicat, en el que no sabem realment què ens podem esperar i quina serà la gravetat final, tot i que ja és greu, de tot plegat. I jo sí que, en quant als països, trobo que estan tenint una política més de protecció cap a si mateixos o prevenció dels possibles efectes que pugui causar tot això, que no tant de reivindicar-se o d'implicació. Estic veient més que com s'estan preparant per curar-se les ferides que no tant evitar que el conflicte passi. Llavors...
Costa pensar que en algun moment algú dirà, bueno, va, seguim aquí, no?
Sí,
perquè,
sí, sí.
Per exemple, ja no se'n parla del tema de la solució dels dos estats, Palestina i Israel, no? Sembla que ja Israel ja està i ja no hi ha... No sé, jo amb l'Antonio a vegades hem parlat, falta un mediador, no? En aquest cas, sembla que Pakistan ha fet de mediador aquí perquè es pari la guerra, però ens falta o una persona o un país fort que digui, va, jo m'implico i heu de seure aquí, donar quatre bufetades i dir, aquí s'ha acabat la broma, i ens falta això, no? I com tu dius, potser sí que és més la retirada, a veure-les venir, a veure què passava, no?
Sí, però és que per fer això, perdona, té que ser... és que no estem parlant de dos països que, bueno, que es barallen i ve un mediador. És que aquí és la primera potència mundial... I com aquí que diu, el segon país que té més ogives nuclears, que encara que... O sigui, oficialment Israel no té armament nuclear,
no,
eh?
No, poc.
Oficial no. Però oficial, ell no... L'altre dia se li va escapar a Donald Trump. No, és que Israel no tirarà la bomba atòmica. Però ja va dir que tenia bomba atòmica. Sí, és que és un bocaran. Doncs, clar, aquí qui fa de mediador amb el com milenari aquest de Donald Trump? Qui pot fer de mediador?
No, a més, el que fa de mediador, per exemple, no sé, Pedro Sánchez, que intenta que si l'ordre internacional, bueno, al final és titllat de terrorista també, llavors el que intenta, ei, hi ha un ordre internacional, o la mateixa ONU, no?, que intenta la ONU complir tot allò que es va pactar després de la Segona Guerra Mundial, doncs és que està a favor dels terroristes, de Hezbollah, de no sé què, tal. Llavors, clar, estàs una mica així.
És l'única via que n'hi ha. L'única via és...
Esperem.
És defendre aquesta via diplomàtica, i la segona és que la gent no se li fiqui que anem a una guerra. O sigui, la primera idea que ha de tenir tot el món és que no a la guerra o a la pau. Això és el primer. I no comprar... com s'està comprant arguments a favor d'una guerra que, per exemple, que no, a favor de la mili pels joves, bueno, mili i després una guerra, no? O sigui, a veure que...
Bueno, sabeu el que ha decidit Alemanya. Alemanya ha fet una llei, que això s'ha parlat poc, que qualsevol home entre 18 i 40 anys que vulgui sortir del seu país més de 4 mesos ha de demanar un permís.
Per estar preparats. Ho dit, s'estan preparant,
sí,
i
sí,
no
sí,
estan
clar.
Fent res.
I Alemanya ha fet això, cosa que ja et dic, ha sortit poc a les notícies, per tant, si tu vas a treballar, si vas vas de vacances, vens a Espanya, no sé, a Mallorca, els alemanys venen a Mallorca, més de 4 mesos, i tens entre 18 i 40 o 45, estàs obligat a demanar un permís i que te'l donin o no te'l donin, però per saber on estàs localitzat, no? Bueno, vull canviar de tema perquè passen de mitja. Jo vull parlar d'aquests càntics que es van sentir l'altre dia al camp de l'Espanyol, que no era un partit de l'Espanyol, era un partit amistós de la selecció espanyola, Espanya-Egipte. I, a veure, jo m'he informat molt i he estat escoltant a veure què deia la gent, que si blanquegem, que si s'hauria d'haver parat el partit. I jo vull aprofitar per dir una cosa que jo sempre he donat la cara... L'altre dia en el nostre programa doncs, hi va haver una intervenció d'un tertulià, un col·laborador del Tal com Raja, doncs, que a mi personalment i amb ell li he dit que no em va agradar. O sigui, jo tinc molt clar que hi ha llibertat d'expressió, però com, mira, m'he apuntat aquí una frase que me l'he apuntat perquè la sabia. Mira, a veure si em quadra això, ho podia haver apuntat abans. No sé si coneixeu José Antonio Marina, que és un filòsof molt, molt interessant i diu coses increïbles, i diu, per exemple, la respetabilitat, ho dic en castellà com escriu, la respetabilitat de les opinions depende del contenido de les opinions. I pot haver opinions estúpides, opinions blasfemes, opinions injustes, opinions racistes. No, no. Respete usted mi opinión. ¿Lo respeto o no lo respeto? Depende de cómo sea su opinión. Él diu que no hem de respectar totes les opinions. No totes les opinions. Això, bueno, lo respeto, no lo comparto. No, no, no lo respeto. I en aquest programa, jo ho dic com a director, no respectaré mai opinions racistes, homòfobes, xenòfobes, islamòfobes. Per tant, qui vulgui estar assegut en aquesta taula ha de creure fermament en la democràcia i fermament en els principis, diguem, que m'he dit abans, que van sortir de la Segona Guerra Mundial, és a dir, de respecte absolut. I ho sento molt, però és una decisió que vaig prendre el primer dia. No acceptaré idees o opinions que vagin en contra doncs això, de la honorabilitat, i més en el meu cas, que tinc un germà del meu avi que van afusellar els feixistes, i per tant, cada vegada que a mi se'm pugui dir en un moment determinat que cantar el Cara al Sol no passa res, que el podem cantar i que no passa res, qui em digui això m'està ofenent, perquè jo, el germà del meu avi encara està en una fosa i no han pogut recuperar les seves restes. Ho dic amb tota sinceritat, perquè m'agrada dir les coses a la cara, i per tant, en el meu programa no tenen cabuda per persones que no respectin això. Dit això, anem al camp de l'Espanyol.
Doncs mira, jo he de reconèixer, jo mai veig futbol, però aquest partit en concret sí que el vaig veure, perquè estava al pis de la meva parella i tots els companys de pis estaven veient el partit. He de dir que la televisió no va, ni es va escoltar ni es va poder apreciar aquest tipus de càntics, me n'he assabentat després.
És veritat això que dius, però jo també el vaig veure en un primer moment, tampoc va ser, però sí que es va aturar el partit un moment.
Sí, però es va aturar perquè algú havia fet servir un xiulet i estava prohibit. És l'únic acte de parada de partit que vam fer. Almenys això és el que em sona. Jo, bueno, llegint les notícies, et sap realment greu, perquè veus que el futbol en alguns àmbits ha avançat bastant, sobretot el que és la visibilitat i l'oportunitat una mica se li està donant a l'equip femení de futbol. En alguns aspectes ha evolucionat molt, però en altres està molt estancat, sobretot en el tema que és la islamofòbia. Racisme també n'hi ha bastant, però sobretot islamofòbia, perquè islamofòbia en aquest país té un context, bueno, venim d'un context que sempre ha estat un... Bueno, diem que els musulmans sempre se'ls ha vist amb molt mala cara, i és una cosa que es porta des de fa molt de temps i que sembla que no s'avança en aquest estil. Altres ètnies, altres ideologies potser sí que s'han acceptat més, però amb l'islam mai fem net. I bueno, això és un exemple, que el 2026 estiguin fent càntics d'aquest estil a jugadors de futbol que simplement estan fent la feina.
Tu creus que s'hauria d'haver parat el partit? Que és una de les coses que està escrita, a més, dintre de la normativa. L'àrbitre pot suspendre el partit?
Sí, però realment no sé si soluciona el problema. O sigui, no estaries canviant pas l'actitud d'aquestes persones, no ho sé. Sí, també sabria greu que les persones, les, diguem, no víctimes, però les persones implicades, haguessin de no jugar al partit perquè unes persones sense molts dits a front estiguessin fent uns càntics horribles.
Eren moltes, eh?
Eren moltes, sí.
No, era, no és una persona com aquella persona que va llançar un plàtan a no sé qui.
Jo
no?
Crec que se'ls ha de començar, més que parar el partit no ha de perquè parar, s'ha de començar a fer fora. O igual que hi ha targetes vermelles pels jugadors, targetes vermelles pels espectadors. Fora.
Ja, els Mossos estan estudiant les càmeres i tot, i bueno, jo crec que tindran, igual tenen allà 1.000 persones, no? Perquè clar, votant,
reconeixement facial.
Tots els que votin, vinga, doncs, no sé, Antonio.
Bueno, n'hi ha ja... Sí que s'ha evolucionat el futbol, eh? No.
Sí.
O sigui, no podem dir que pels camps aquells no... O sigui, n'hi ha un protocol antiracisme que quan n'hi ha alguna cosa, sembla que creuen les mans l'àrbitre i s'atura el partit. Sí que n'hi ha, s'ha evolucionat. I jo en recordo, jo soc futbolero de tota la vida, bueno, el que es deia fa un temps aquí, és que ara ja no es diu tant. Dit això, el futbol com a un esport que es veu molt i té molts seguidors, està clar que és una escletxa on es fica l'extrema dreta. I l'extrema dreta fa sempre el mateix a tots llocs, que és intentar, doncs això, que va, no passa res, o sigui, minimitzar. I quan tu minimitzes, i molta gent diu, ah, però és un partit, bueno, però són càntics, no passa res, doncs aquest no passa res ara, després és un problemón. És la teoria de la rana, que tu primer, si fiques una rana en aigua bullint, pums, salta, no? Uh-huh. Però si fiques una rana i poc a poc li vas posant l'aigua més calent, doncs al final mor bullida. I és el que està passant.
Així es fa amb els cargols. Per menjar cargols sí, es fa així.
Clar, perquè si no surten tots.
Sí, sí, clar.
Però la teoria de la rana és el que estan fent. O sigui, si tu vas ja assumint coses de l'extrema dreta, doncs al final ets un d'extrema dreta i ja no podràs sortir mai més. No pots, perquè ja ells, al final, tu moriràs també, perquè n'hi haurà alguna cosa que tu no seràs d'ells. O és d'ells o no seràs. I és el que estan fent. I bueno, aquell partit es tenia que haver no solament parat, sinó també anul·lat i fora. I que la gent que no hagi dit res, doncs, que digui, hòstia, però i per esto, per aquests, eren més de 4, a vegades són pocs, però aquesta vegada sí que eren molts.
Ahir a Barcelona, un grup d'unes 40 o 50 persones van estar cridant el mateix aficionats de l'Atlètic de Madrid. Han sortit unes imatges avui que, bueno, cridaven això, i eren doncs, un grup de 30 o 40. No sé si s'està normalitzat tot això, hi ha d'haver segurament més sancions. Jo, que vinc del món educatiu, penso que hem de treballar des de baix, no? Però clar, després les famílies i tal, et trobes que és complicat, no?
No, però és que, mira, tinc un amic que va anar a aquest partit i a sota d'ells hi havia una família d'Egipte, però que vivien aquí a Barcelona, no? I clar, quan escoltaven això, n'hi havia un nen petit que deia, hosti, i per què ens insulten? Perquè nosaltres no hem fet res. O sigui, i aquest nen com després pujarà, no? I no solament això, és que els càntics racistes han de ser abolits de tots llocs, però al futbol, que és, doncs, es para el partit i ja està, i si després es veu que n'hi ha una evolució com normal, doncs es reprèn i ja està. Mm.
Com deia, no és només un càntic racista, són islamòfob, no? Perquè jo crec que hem de donar força a aquesta paraula, no? Són càntics contra una determinada religió, ¿vale? No és contra els àrabs, no és contra els perses, no, és la gent que està dintre de l'islam, i que això, a més, no passa només aquí. Si sentiu a la diputada d'Aliança Catalana al Parlament de Catalunya...
Oriols.
Sí, és que no volia dir el nom. El que està dient és comparable al que diu l'Abascal a nivell espanyol, no? Però, i clar, jo em donen ganes de vomitar, així ho dic clarament, quan parla amb aquest odi, no? Amb aquest odi cap a una gent que, bueno, que a més estan mantenint... Mira, precisament he fet un viatge amb autocaravana, que l'Antonio sap, i vam parar a Tàrrega a buidar tot el tema de l'autocaravana, i, ostres, Tàrrega, jo feia molts anys que no havia estat allà, i estava ple de gent musulmana, no? Bueno, musulmana, com a mínim, amb el vel i tal, no? I em va fer una impressió, i estic segur que Tàrrega treurà grans vots, molts vots, a l'Aliança Catalana, no? I quan són gent que s'ha integrat, que gent que precisament m'està parlant amb una noia que ens vam perdre, i en comptes de fer servir el GPS li vam preguntar, ostres, va parlar amb un perfecte català de Lleida, de Lleida, de Tàrrega tal qual, que penses, ostres, en què li parlo, no? Li parlo en castellà, li parlo, i diu, no, que soc catalana, he nascut amb el vel, tal, i penses, ostres, s'han integrat gran part, i gran part no, vull dir, això va com va, no? No tothom, no tots els andalusos que van venir d'Andalusia o de Múrcia cap a Catalunya s'han integrat, però gran part, i jo en formo part d'aquesta gran part, també. I els meus pares, i la meva germana, i tota la meva família, i l'Antonio, i per tant, hem de mirar que ens estem integrant una primera generació, i ara ve una generació d'un altre lloc, i jo crec que això és, a nivell, això està molt bé, però a més, bueno, aneu a Guissona, per exemple, que també hi ha molta gent, o aneu a Lleida Capital, o aneu a Vic, no? Que pot haver un problema de convivència segons alguns, que no ho descarto, però la gran majoria de musulmans que han vingut a viure a Vic estan treballant a les empreses de Vic, estan, no sé, estic fent una defensa de la gent en concret, de totes les persones. Bé que vam acollir a ucraïnesos quan el Putin va envair part del país i no ens va passar res.
Bueno, però és que es parteix d'una mentida, que és que volen islamitzar.
Un minut queda.
Ah, un minut?
Sí, sí.
Hòstia. Corre. Doncs parla.
No, jo només el que vull dir, així com a curiositat, no és una curiositat bona. La meva parella és de Lleida i parlant i tal, resulta que a mig de Lleida, Lleida Capital, han fet una seu enorme d'Aliança Catalana i han penjat una bandera absolutament... un cartell absolutament enorme en tota la façana de l'edifici, així... Per si no ho sabíeu, dato curioso.
I posa Aliança Catalana.
Posa Aliança Catalana, bueno, allà.
Mentre no posi matem a tots...
Llavors, crec que les teves prediccions, malauradament, seran certes, sí.
Sí, però està a favor de Aliança Catalana d'Israel, del genocida de Netanyahu, sí, clar, perquè clar. Pensa que Netanyahu alguna vegada a Catalunya li donarà la independència. Sí, sí, sí.
Bueno, escolteu, al final no hem parlat del tema de la Kitchen, que jo tenia aquí també apuntat. Com que això continuarà, el tema, això era important també, que jo m'hauré d'explicar ben bé com funciona, perquè m'he estat llegint tota la història i com que fa quants anys a la Kitchen ja, de quan va sortir,
13
anys, doncs ja és que ni me'n recordo. Però bueno, ha estat molt interessant, jo m'alegro molt de que estigui la Carla, l'Antonio també, però com que l'Antonio ve més, però Carla, m'alegro de que tornis a estar aquí, espero que puguis estar més temps, sempre que puguis. A l'Adrià també li dono les gràcies, al final has col·laborat poc,
Jo estic sempre.
Sí.
I a mi no m'agraeixes res.
Com que no? Si t'ho dic moltes vegades...
Sí. És broma.
Bueno, gràcies també per això i marxem ràpid que l'Antonio té pressa. Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau.
Passo bé.